Les 12 i 7 minuts, estem en directe des del Mirall de Ràdio Sant Feliu. Avui, dimarts, parlem de les nostres mascotes i ho fem amb l'ajuda de l'etòleg David Romero, que el tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. David, bon dia.
Bon dia.
Bon any.
Igualment.
També bon any.
Que feia si ens veiem, és veritat.
I tant que sí. David, avui parlarem de com interpreten el seu entorn els gossos i entenc que com tots els éssers vius l'interpreten a través doncs, dels seus sentits, no?
Correcte.
Sí. Molt bé. De moment anem bé.
Sí, de moment anem bé.
Llavors, m'agradaria que m'expliquessis una mica quins són els sentits que tenen més desenvolupats els gossos. T'ho dic perquè jo sempre he tingut entès que l'oïda és el que fan servir més, no? A través d'aquest sentit és on capten la major part de les seves vivències i que la vista potser no és que la tinguin gaire desenvolupada, no?
Vale.
Mira, vaig bé o no?
Bueno. Més o menys. Però sí, resoldrem alguns dubtes, tot i que tampoc aprofundiré molt perquè després, no sé, si algun dia la Marta o la Gemma de Mas Lluí es volen endinsar amb aquest món, ells tenen molta més informació que jo, els veterinaris ho saben bastant més. Però sí que et faig 5 cèntims per orientar-nos una mica i llavors després poder parlar de com pot influir saber, diguéssim, aquest ABC dels sentits dels gossos.
Sí.
Per introduir-ho quan vulguem educar el nostre gos, no?
Molt bé.
Tindre en compte aquests petits paràmetres per després poder influir positivament cap a aquesta educació.
Molt bé.
Va, llavors, en el tema dels sentits, com que nosaltres estem molt centrats en la vista, imaginem que hi ha com un sentit mare també als altres animals i a vegades ens confonem una mica. Amb el tema dels gossos, tenen molt bona oïda, com tu apuntaves, però tenen millor olfacte, encara. Per tant, aquesta bona oïda amb aquest bon olfacte ho fan diguéssim, un món amb unes 3D, diguéssim, bastant important. Després, el tema de la vista, que sempre es parla de que, bueno, els gossos no hi veuen molt bé o hi veuen en blanc i negre.
Sí, jo he llegit de tot, eh?
Sí, llavors...
No hi veuen borrós...
Sí, no hi veuen en blanc i negre, veuen amb colors.
Veuen amb colors, eh?
Sí, llavors no tenen la mateixa gamma cromàtica que nosaltres, és veritat. Els vermells, per exemple, no els contemplen, ells no veuen els vermells. Llavors defineixen molt bé el blau i el groc. El verd es confon una mica entre... Bueno, si algun pintor que encén dirà, clar, perquè el verd forma part de... Vull dir que és veritat que el verd es queda allà com mig estrany, que no l'acabem de veure prou clar.
Però blaus, blau i groc...
Sí, blaus i grocs perfectament, sense problema. O sigui, aquí a l'estudi, diguéssim que ho veurien tot bastant bé.
Sí, t'ho anava a dir, sí.
O sigui que, bueno, de moment això va així. Llavors, després, per la definició, no tenen tanta definició com nosaltres, perquè nosaltres de prop podem filar molt prim i ells no els hi passa perquè es fa la natura de depredador, diguem, els permet veure a molta distància coses, però no els hi cal enfocar per veure la precisió, o sigui, van més a bulto. Doncs.
Llavors, sí que... Per dir-ho d'alguna manera, veuen millor de lluny que de prop?
Bueno, no tant veuen millor de lluny que de prop, sinó que sí que aquesta gent que diuen que hi veuen com borrós, sí, tenen part de raó. Perquè no és tant que no sàpiguin focalitzar, sinó que el seu focus no mira tan prim.
És la definició, no?, que
sí,
es falla.
Sí, exacte. Diguem que no acaben d'enfocar del tot com nosaltres, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, perquè ens entenguem.
Sí, sí. Però ja et dic que això un veterinari segurament que ho podria especificar molt millor. Val, llavors,
i el gust?
El gust... crec que detecten dolços, o sigui que bueno, al final com que el gust i l'olfacte té molta relació, suposo que deuen tindre bon paladar també, perquè tenen molt bon olfacte, interpreto jo, això és collita pròpia. Això pot trucar qualsevol i dir, aquest tio no sap el que ha dit, vale, ho accepto.
Has d'arriscar.
Però sí, ens han jugat ara aquí. Però sí que sé que els gats crec que el dolç no el detecten i en canvi els gossos sí. Bueno, excepto crítiques, eh?
Molt bé. En qualsevol cas, els sentits que tenen més desenvolupats, com deies, són l'oïda i l'olfacte.
Sí, i la vista també l'hem tindre en compte. Ho dic perquè, o sigui, per això he fet aquest matís, perquè, a més, ells tenen la particularitat que, igual que els gats, amb molt poqueta llum ja poden veure-hi. Això de la visió nocturna que parlem dels gats, doncs, o quan enfoques un animal amb una llanterna de nit que veus aquells dos ulls encesos, val, doncs això és perquè amb molt poqueta llum l'aprofiten molt i també hi veuen molt bé. Per tant, si haguéssim de comparar la vista humana amb la d'un gos, sempre seria millor la humana amb llum. Si ens deixen al mig del bosc a la nit, Val més que seguim el gos, perquè ell sí que està veient per on camina i nosaltres no.
Nosaltres no tenim ni idea.
O sigui que amb aquest aspecte, diguem que uh-huh. recuperem una mica, fem una mica d'estandard de la vista del gos, uh-huh. perquè semblava que era una cosa, bueno, la tenen allà perquè l'havien de tindre.
Pues no, sí que hi veuen.
Sí, exacte. Val, llavors, diguéssim que lligant això amb l'educació, uh-huh. La importància dels sentits dels gossos, o el que jo volia venir a explicar una mica, és, li podríem dir, l'etiquetatge emocional, uh-huh. no? Que és quan un gos es planta davant d'alguna cosa, sobretot per primera vegada, com rep tots aquests inputs, perquè clar, hem parlat de que diguéssim, l'entorn s'absorbeix uh-huh. com per molts fronts oberts, no?
Sí.
Per les orelles, l'oïda, l'olfacte, la vista... Llavors, clar, d'alguna forma, tot això deixa com una impronta dins el gos que li fa, per això la idea d'etiquetatge emocional, que li fa com posar una etiqueta, com definir aquell moment d'una determinada manera. Llavors, aquí ve la part d'educació, de que si tenim en compte aquestes coses, serem capaços d'intuir per on van els trets, diguéssim, d'una forma més acurada. O sigui, hi ha molta gent que diu, és que el meu gos li ha agafat mania als nens. No li agraden els nens. Clar, potser la primera vegada que va veure un nen, m'invento, uh-huh. en aquell moment el camió de la brossa va fer un sotrac agafant el contenedor uh-huh. i l'animal estava veient un nen i va sentir aquest soroll que el va incomodar i va fer aquesta relació. Uh-huh. Va dir, ostres, els nens assusten. Però no era el nen el que va fer Clar. El sotrac. Llavors, si tenim en compte aquestes coses, diguem que podrem treballar-ho d'una millor manera, no? Serem més acurats. O qui diu això, 50.000 coses, eh? Un dia va pujar al cotxe, la primera vegada que el va pujar al cotxe, li va enganxar la cua a la porta. Doncs segurament que aquell gos tindrà por al cotxe, però no pel cotxe, sinó perquè quan va fer aquella primera interacció es va emportar un cert càstig.
Clar.
Per culpa de que el vam enganxar uh-huh. amb la porta del cotxe, etc. Llavors haurem de treballar aquestes coses focalitzant d'alguna uh-huh. forma, diguéssim, veient més enllà de la nostra vista, uh-huh. no? Que nosaltres diem, vale, reacciona no sé com perquè veu un nen. El problema és el nen.
No,
bé,
sí.
doncs el problema deu ser, diguéssim, més gran, no?
Bé, David, també t'haig de dir que si jo fos un nadó i m'enganxéssim el peu la primera vegada que pujo el cotxe, també tindria un record bastant dolent, eh? No pensis tu, no ens diferenciem tant dels gossos. De tota manera, la primera interpretació que fan del seu entorn, suposo que és a través de l'olfacte, no? Cada vegada que intentem, doncs, acostar una persona o un objecte a un gos, el primer que fa és olorar-ho, no? Alguns de la seva espècie o qualsevol altre tipus de relació que estableixen.
Clar, pot fer una discriminació extraordinària. O sigui, bueno, nosaltres que bueno, no sé si mai ho havíem comentat, però formo part del grup de rescat de la Creu Roja, uh-huh. amb gossos, amb la meva gossa, amb la Boira, estem allà. Clar, el poder que té aquell nas és increïble. O sigui, uh-huh. per la...
Diu tant tu dels sommeliers, eh?
Exacte. Si poguessin fer cates, ens quedaríem garratibats. Seria com, què dius ara? Sí, sí. Vull dir que llavors, clar, aquest potencial l'aprofiten al 100%. Vull dir, a més, és una cosa que es pot fer a distància, que no cal contacte, que et deixi en un lloc molt més segur. Uh-huh. Per tant, si jo desconec alguna cosa i la puc començar a conèixer amb certa profunditat, mantenint-me a una distància que em permet estar segur, uh-huh. clar, és una eina magnífica. O sigui, és com, bueno, jo ja t'estic descobrint, però no m'estic arriscant gens. Amb la qual cosa, això ho hem d'aprofitar molt. A més, això els vincula, o sigui, és una cosa que directament els fa un clic al cervell. Hi ha gossos que més i gossos que menys, uh-huh. però per norma general els fa un clic al cervell que els obliga d'alguna forma intuïtivament a concentrar-se molt, perquè ells poden extreure moltíssima informació d'allà. Llavors, sense voler, d'una forma automàtica, ja es fiquen en una certa concentració i moltes vegades això ho utilitzem amb educació, utilitzem que segueixin algun rastre o deixar uh-huh. Alguns trossos de menjar que hagin de trobar, els hagin de buscar a partir de l'olfacte, perquè llavors es desconnecten dels problemes que hi ha a l'entorn perquè s'han de concentrar amb aquesta tasca, no? Amb la punta del seu nas.
David, de tota manera, abans parlaves, per exemple, d'una relació, no? Una causa-efecte que pot establir qualsevol gos i que pot fer-nos despistar, no?, sobre l'origen real d'aquell problema. En aquests casos, per exemple, en el de... Posem el mateix exemple, per no buscar d'altres. El cas d'un gos, per exemple, doncs, que relacioni això, no?, un nen petit amb un soroll fort que he provocat pel camí de les escombraries o per qualsevol altre objecte. Com es treballa això per intentar, doncs, desvincular aquesta relació?
Llavors, si nosaltres creiem que el gos, diguéssim, reaccioni amb un cert temor, amb una recança sobre el nen, la idea seria intentar desvincular el fenomen nen amb coses positives. Llavors, tenint en compte que hi han pogut haver factors externs, com en aquest cas podria haver sigut un soroll, o qualsevol altra cosa, o que algú li hagués trepitjat la cua just quan el gos estava mirant el nen. O sigui, qualsevol cosa d'aquestes. Sí. Llavors, el que hem de fer és jo dic això perquè llavors se'ns obre una mica la ment i va, anem a treballar sobre el nen, però tenint en compte d'altres factors. Per tant, intentem de treballar lo del nen en molts ambients, perquè mentre està amb el nen continuïn sonant sorolls o hi hagi gent que li passi per darrere perquè se li van aixafar la cua, vol dir que hi havia gent que li estava caminant. Vull dir, intentem de ficar com molts paràmetres, encara que no sapiguem quina va ser la que va provocar allò, perquè mentre fem aquest treball, que a més això s'ha de fer com progressivament, o sigui, primer, si el gos té por als nens, mirarem d'atensar-nos en un col·legi que se sentin nens de fondo però que no els vegui, perquè llavors entren per l'oïda, però ja no entren tant pels ulls, o sigui, no hi ha una, diguéssim, una agressió, per dir-ho d'alguna forma,
sí,
no?
Sí.
Tan forta, sinó que només els sent i els ensuma, però de moment encara no els veu. Per tant, llavors, si el gos es manté tranquil, el premiaríem i continuaran passant camions, el camió de la brossa que fa el soroll, gent passant pel costat, diríem tots els inputs que hagués pogut haver en aquell moment i deixarem el nen, diguéssim, el factor nen, ara li diem el nen, pobre, el factor nens, com darrere el biombo, no? Com allà. Llavors, si ho suporta bé i això té premi, després, el pròxim dia, potser ja podem anar a que vegui des de l'altra punta del carrer el pati i veure els nens corrent amb les pilotes, tal, faran soroll, continuaran passant els camions, continuaran passant gent i el anirem premiant a poc tinguent en compte tots aquests factors que nosaltres desconeixerem perquè no som adivins i no sabrem quin és el clic que va fer el gos, quines són les coses que el van condicionar, no? Quins paràmetres va triar per relacionar-los els uns amb els altres, això no ho sabrem, però si tenim la capacitat o tenim com a mínim aquesta informació de que això ha pogut passar, hem de poder obrir més la ment i treballar això amb tots els paràmetres, perquè allò serà un treball ben fet, serà una rehabilitació real. Perquè si el que fem és que a casa nostra fem entrar un nen i diguéssim que premim el gos per estar tranquil, perquè el nen encara no ha entrat, està allà a la porta i anem treballant així, potser el dia que es trobi un nen al carrer tornarà a entrar al bucle que va entrar perquè ell recorda que els nens al carrer són una cosa i a casa nosaltres li hem ensenyat que és una altra. Per tant, acceptar els nens a casa però no els nens al carrer, per exemple, per seguir, diguéssim, amb la corda que hem engegat abans.
Molt bé. David, es poden entrenar tots aquests sentits?
Sí. Sí. Sí, sí. Diguéssim que...
És a dir, naturalment un gos neix amb una bona oïda i amb un bon olfacte, però pot fins i tot millorar les seves actituds.
Igual que amb nosaltres, n'hi ha que tenen millor olfacte que d'altres, òbviament. Vull dir que, no sé, sempre es diu que els gossos que són més xatos, els braquicèfals, digués boxer o bulldog o el que sigui, tenen pitjor olfacte, però clar, parlem-ne. Vull dir, diguéssim que físicament...
Molt millor que el nostre, segur.
Sí, sí, sí. I físicament, potser un pastor alemà, que té el musell més llarg, té més capacitat olfactiva que un bòxer, però hi haurà algun pastor alemà molt dolent a l'hora de seguir un rastre, molt
barruer, no?
Sí, i algun bòxer molt fi, treballant. Vull dir que, clar, si poséssim el millor bòxer, el millor pastor alemà, segurament guanyaria el millor pastor alemà. Però diguéssim que no...
Entre el millor bòxer i el pitjor pastor alemany...
Sí, exacte. Si fem aquestes regles de tres, no?, doncs sortiria això. Llavors, deixant de banda que cadascú té les seves capacitats, no?, cada gos té les seves capacitats, òbviament, practicant i diguéssim, ficant-hi hores de concentració i de treball i d'habituació, això es millora. Vull dir, perquè ells van agafant traça, també. A la pràctica hi fa molt. O sigui que sí, òbviament tot això es pot treballar. I, de fet, el tema del tacte, que no n'hem parlat...
És veritat, el tacte.
Quan són cadells, moltes vegades se'ls fa passar per llocs una mica estranys, com entre escales o entre papers, entre superfícies una mica més irregulars, perquè així ells agafen molta més confiança i agafen consciència de totes les seves potes, de les quatre. Perquè com que cada vegada que fiquen la pota en algun lloc no tenen una superfície, diguéssim, més o menys irregular, o han de saltar algun petit obstacle, si això comencen a practicar des de petits, sovint després guanyen amb confiança i tenen menys problema a l'hora d'afrontar passar per segons quins llocs.
De fet, hi ha gossos, per exemple, que tenen pànic a les escales i no se sent bé si és per l'alçada o és per la forma, no?
Sí, és habitual que sobretot hi ha gossos que les escales no les porten bé, però la majoria de gossos, la primera vegada que es troben amb alguna reixeta d'aquestes del carrer que dona al metro o amb algun pàrquing subterrani...
Sí, no saben ben bé si passa o no.
Clar, no s'atreveixen gaire com a ficar les potes, però és un tema, diguéssim, habitual, perquè hi ha una certa alçada, són forats, llavors genera com una certa inseguretat. Però, bueno, treballant-ho, hi ha gossos que passen per sobre i no els hi suposa res. O sigui que, sí, és una mostra més de que tot treballant es pot millorar.
I, David, una última pregunta. Tenen un sisè sentit, els gossos?
Oh, la pregunta és millor, és aquesta. Bé, crec que... Jo diria que sí. Llavors, no sé si és perquè és un sisè sentit afegit als que tenen o si la grandesa d'haver aconseguit compaginar, diguéssim, fer aquest amalgamatge de tots aquests sentits, genera un supersentit perquè saben trenar molt bé els seus sentits. Llavors no sé si el fet de saber encaixar també aquests els genera un supersentit, que és típic, bueno, i s'ha sentit 50.000 vegades això, no? Que algú, algú que té gos a casa i de cop es queden embarassats, sabent que han quedat embarassats perquè el gos ha canviat totalment la seva manera de saludar-los. Si sempre es plantava sobre el dematí per despertar-los i tal, abans del predictor de turno, el gos ja... És que aquest dematí ja no ens ha saltat a sobre. Ja s'ha quedat parat, ensumant, s'ha quedat quiet... Vale, doncs, clar, ells noten que allà hi ha una altra cosa. Podem pensar que ho han notat perquè han ensumat alguna cosa diferent que ha nascut allà, o perquè tenen una intuïció que els ha fet parar atenció a ensumar allò. Bueno, crec que conjugar bé tots els sentits, estar atent i obert a què ens ofereix el món amb tot el nostre potencial, que és el que fan ells, crec que això és un superpoder.
Molt bé. Doncs, David Romero de Tola, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Si et volem seguir...
Bueno,
seguir de bon rotllo, no seguir pel carrer.
No per seguir, no?
Exacte.
doncs al nostre web, Facebook, ara hem engegat Instagram, que m'estic esbadallant una mica, crec que hem sortit per aquí abans de començar, he ficat una foto. Bé, sí, com vulguin.
Molt bé. Doncs, David, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
A vosaltres, merci.